that there were still goodbye. María Fajardo, vicealcaldesa de Vila-real, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i tots.
Què passa en els borreguets que s'han entoixat en agarrar-los i a sant de què? A furtar-los d'ahir baix del pi.
Doncs mira, la veritat és que a mi em fa molta pena perquè és una cosa que havíem preparat en moltíssima il·lusió, perquè així a Vila-real doncs, sempre havíem tingut la decoració de Nadal amb els arbres que es posaven en els diferents barris també i l'arbre de Nadal que estava a la nostra plaça. Però enguany jo havia volgut, pues bueno, era la primera vegada que estava en la regidoria i també era la primera vegada que, tot i tindre, com vostès saben, el contracte en vigor que havia preparat el company que m'ha precedit, perquè tota la feina de les llums de Nadal i tot això ja ho havia encomanat Xus Madrigal, però quan jo vaig entrar vaig veure quins xicotets canvis o quines xicotetes aportacions podia fer jo, perquè tenia molta il·lusió, perquè el Nadal crec que és una època molt xula, i que al final els veïns i veïnes veure els seus carrers engalanats o plens de llum, doncs sempre els dona molta alegria, i a mi la primera. Aleshores em pareixia xulo fer algun canvi o... I això del jardí efímer a mi me feia molt de goig perquè ho havia vist en altres poblacions i m'apareixia una cosa preciosa que queda molt bonica en Nadal, i ja que no anàvem a plantar, perquè és una qüestió política en este cas, jo no volia plantar arbres en els barris per a que acabaren morint, sinó que el que volia era decorar algun barri que o sea, decorar els arbres dels propis barris, com tant amb els veïns, que els veïns foren qui ens digueren quin arbre volien decorar i decorar ese arbre, i doncs així a la plaça de l'Ajuntament, en l'arbre que sí que està tot l'any esperant a ser traslladat a la nostra plaça i que ja s'havia de portar, i si no el plantàvem, si no el posàvem així, no? Si no el plantàvem així, havíem d'emmagatzemar-lo, doncs fer ese jardí efímer amb aquest contracte que tenim amb l'empresa de jardins que ens engalan al poble per Nadal. I vam fer se'ns va ocórrer la idea del jardí efímer, i amb Lara, amb Mareta, que és qui sempre fa la decoració de l'arbre de Nadal, doncs vam estar traslladant-li les idees, i ella doncs es havia preparat això tan bonico que tenim així baix a la plaça, perquè jo crec que ha quedat realment xulíssim. Però clar, si tu poses tota aquesta decoració, que és bonica i és agradable, però la poses envoltada de tanques roges de l'Ajuntament de Vila-real, que estèticament doncs no són agradables o no són allò estètic o allò bonic, doncs no té cap sentit. I vaig decidir que tal vegada era millor posar-ho a pèl i que la gent poguera fer-se fotos pensant en que la gent estaria tan il·lusionada i que ho agarraria en un somriure, igual que ho havíem dipositat nosaltres i els operaris de serveis públics que van estar ajudant a Lara a posar tota la decoració. Però ens trobem en la sorpresa que fins i tot, que des del primer dia ja van furtar un borreguet d'estos, i després en este cap de setmana que està des de, per això, divendres, dissabte i diumenge, doncs han furtat un total de 4 figures, han xafat els regals dels arbres de l'arbre de Nadal, que tenia darrere uns regals que també formaven part del jardí efímer, doncs els han xafat, i a un altre borreguet doncs l'han arrencat els ulls, l'han deixat cego. Aleshores dius, quina classe de gent viu en el nostre poble? Perquè no entenc quin bé fa això a ningú, perquè al final és una cosa que s'havia preparat en molta il·lusió, que simplement formava part del Nadal, d'aquest espírit nadalenc que crec que ens ha d'envair a totes, i fer això, que no se'ns oblide, que és malbaratar diners públics, diners de tots i totes i recursos de tots i totes, perquè això són diners de tots.
La gent que fa aquestes coses, això ni siquiera arriba a pensar-lo, però hi ha càmeres.
Sí, és una zona videovigilada. De fet, We Connecta, que és l'empresa que nosaltres tenim del servei de videovigilància i d'alarmes en alguns edificis municipals, doncs torna a posar una càmera en una altra ubicació distinta, però així ens ajuda a cobrir l'arbre en la seva totalitat i evitar així robatoris.
N'hi ha alguna imatge del que ha fet aquestes barbaritats?
Nosaltres vam passar les imatges a policia per tal de que s'iniciï la investigació, perquè ens interessa saber qui ha sigut i poder-lo, si poguera ser possible, doncs denunciar-ho. Per això convidem, si qui ho ha furtat o qui sap qui ha sigut l'amic que ho ha furtat o qui ha estat el graciós o graciosa, que convidem podria tornar-lo, igual que se'l van portar, doncs agrairem que torni la figureta.
Era una persona, diverses persones...
La veritat és que pel que jo sé o pel que jo he pogut veure, doncs, bueno, era un ambient festiu, era de nit, és només una persona, evidentment, qui ho furta, però estava acompanyada. Per
ni
tant,
el còmplic, és dir, però tan culpable és el que fa com el que està veient-lo i no posa...
Per tant, jo convidaria això, que si ens està escoltant, que s'anime a tornar-lo, que nosaltres no... que igual si se torna... Doncs ja està, es queda en aquesta anècdota, però que al final que pensem que són diners de tots, són recursos de tots, que si al final quedaràs allà estalvi este jardí efímer, doncs l'any que ve podríem aprofitar-lo, i ja no per a la mateixa ubicació, sinó per a començar a portar el Nadal a més emplaçaments i que tinguem estos xicotets jardins efímers en més barris, no sé què, crec que... Personalment pense que podem fer moltes coses, que som un poble amb molta capacitat d'acció i que estos xicotets detalls al final ens van traure el somriure a totes i n'hi ha que aprofitar el tiró, no n'hi ha que fer-lo malbé.
M'han preguntat com està l'arbre de Nadal allí posat. Este arbre com està posat?
Este arbre està anclat.
Val.
Està anclat al piso.
Però este arbre és un arbre que serra?
Este arbre és un arbre que serren, és un arbre que forma part del contracte de parcs i jardins que tenim nosaltres a l'Ajuntament. És un arbre que és de Girona, que creix per a després tindre esta utilitat, que a nosaltres ens agradaria des de Compromís, sempre ho hem reivindicat, el pegar-li una volteta i que això no es produïra, que nosaltres quan hem arribat doncs ja tenim ese contracte fet, igual que este, altres arbres que finalment no s'han plantat, però en este concretament, que és el de la plaça, quan jo li ho vaig plantejar a la meua tècnic, el veure si podíem pegar-li una volteta o posar-ne un o fals o alguna cosa d'aquestes, doncs el plantejament va ser, val, podem posar-ne un o fals o podem posar-ne un altre distint, però en este què fem?
Clar,
perquè este ja el tenim.
Sí.
En què fem? Te l'endús al pati i el gastem nyenya? I jo vaig dir, no, doncs enguany el posem. I de cara a l'any que ve, que se pot fer una revisió del contracte, doncs ja se diu directament que anem a que l'Ajuntament de Vila-real renuncia a eixa part del contracte i doncs que posen un arbre.
Una altra cosa.
Que siga fals o igual que el que tinc jo en ma casa. Jo tinc a casa un arbre que és de 80, vull dir que és altet per ser un arbre de casa, però me feia goig tindre una aixina i és fals, és de ferro i de lo que imita pinar.
Clar, el podem posar també de llums o no sé, igual. És una cosa que la gent me pregunta i jo i dic no, i me diuen no, és que té terra. És com si la gent li dol molt, el que i entenien que haver sigut que fora un arbre que tenien, però clar, un arbre aixina de gran tindria unes arrels enormes i no es podria traslladar. Per lo tant, sí, se canviarà per l'any que ve, enguany era el que hi havia i era el que s'ha tingut que fer. No? M'interessa molt que em parli de el que... Vostè va anar a Brussel·les.
Sí, vaig estar a Brussel·les, al Parlament Europeu.
Val, i que ens conte un poc la visió que hi ha o com se'ns està... ben des d'allí.
Doncs la visió que n'hi ha de Brussel·les, la veritat és que al final és un lloc que ens pilla lluny, per dir-ho d'alguna manera, i nosaltres quan vam estar allí, el primer que ens van preguntar la gent era si ens afectava el tema de la Dana. Perquè al final ells, quan diuen València, nosaltres érem gent... Clar, nosaltres érem gent que anàvem allí en representants de diferents municipis, però entre els quals estava Vila-real, i he de dir que cap de les persones que estàvem allí eren de cap ciutat afectada per la Dana, cap érem de València ni de l'Horta. I el primer que ens van preguntar va ser això, si ens havia afectat la qüestió de la Dana. Aleshores, és cert que els territoris... doncs bé, les distàncies a nosaltres ens passaria el mateix. Si saberem que ha hagut una desgràcia en Bèlgica, doncs tal vegada si vas a Brussel·les penses que ha passat a Brussel·les i és en una altra zona totalment diferent de Bèlgica o alguna qüestió d'aquestes. Però al final el que Brussel·les intenta fer i el que nosaltres ens vam emportar d'allí és que així, quan parlem d'Europa i parlem de la Unió Europea, a banda, evidentment, de legislacions que nosaltres hem d'adaptar per qüestions que se decideixen allí, com és la qüestió d'aquelles coses que més ens afecten, doncs ara fa no res ha sigut el tema de la pesca, no? Però així a Vila-real concretament, doncs el que més ens afecta directament és el tema de la citricultura, tema de l'agricultura i el tema de la taxa de residus que ha arribat a les nostres vides. Però al final, quan pensem en Europa i parlem de fons europeus, en seguida parlem o ens ve a la ment allò que és tangible. La pantalla d'ací de Vila-real, que sí. la tenim a l'Ajuntament i que sí. sabem que ve finançada per fons europeus, les millores del mercat, que sabem que van finançades per fons europeus, i després, doncs, jo què sé, en la Vall d'Uixó, tots els fons europeus que s'han importat per a embellir el casc antic, per a fer l'Ajuntament nou, en Castelló Ciutat, els fons europeus que han servit per a peatonalitzar el centre, i que ací a Vila-real, doncs, diem, és que ací a Vila-real no ha arribat moltíssimes coses que han arribat als pobles del voltant. Bé, he de dir que per a mi anar a Europa el que m'ha servit és un poc per a renovar aquesta imatge de que Europa són infraestructures i són coses que són tangibles i que puc tocar, per a canviar aquesta idea i veure que en Europa el que també n'hi ha són idees i maneres de fer les coses. Són models. I que aquests models també són finançats per la Unió Europea a municipis.
Com per exemple,
a mi una de les coses que més em va agradar i que crec que és una de les que ens hem de plantejar per a Vila-real, perquè tenim els requisits, Vila-real és el poble que més companyies de teatre té de tota Europa. I això és així, de tota Europa. Ja no parlem ni del País Valencià ni de l'Estat espanyol, sinó de tota Europa. Doncs per què Vila-real no pot ser la capital cultural de la Unió Europea del teatre de carrer? Això què necessitem per a fer-ho? Doncs se necessita una aposta per posar en valor el teatre de carrer, una aposta per la cultura als nostres carrers i places, per posar en valor aquestes companyies de teatre que estan instaurades així. I com se poden posar en valor? Doncs a través de diners, de finançament. Si nosaltres fem aquest FIT Carrer, que és el Festival Internacional de Teatre de Carrer que tenim així a Vila-real, doncs aconseguim fons europeus per a poder dotar-lo. Igual que en vegada de 3-4 dies que dura el festival actualment així, o un cap de setmana, doncs podem fer que siguin 2 setmanes i que fins i tot una d'aquestes setmanes pugui ser una jornada de convivència interprofessional i que puguen vindre aquestes companyies de teatre que després venen així a actuar, doncs que puguen conviure una setmana entre el veïnat i nosaltres i que se pugui fer una convivència. Que a mi, aquesta idea, per exemple, és una cosa que se feia, per exemple, en el Festival Miau de Fanzara. En el Festival Miau de Fanzara, els pintors, els il·lustradors que anaven a fer aquest art urbà, convivien amb la gent del poble que els acollia en les seues cases per a posteriorment pintar les seues façanes, però al final el que feien era unes jornades de convivència on ells s'integraven en el poble, s'integraven en Fanzara. Per què no podem fer això en Vila-real? I aprofitar que vinga gent de fora, per què no anar a escoles i a instituts a parlar del que és la vida en els seus països, del que és fer teatre en els seus països, democratitzar la cultura, aproximar-la a la gent, fer convivència professional i la gent del poble, la societat civil, i després, com a conseqüència última d'aquest Festival Internacional de Teatre de Carrer, doncs aquests dies de teatre al carrer en què tota la gent gaudeix de les obres.
En aquest cas seria també un bon motor econòmic, perquè seríem el centre de tota la Comunitat Valenciana i al final se desplacen de tots els punts també d'Espanya.
Correcte.
És com jo almenys...
Correcte. Després, altre projecte que em va agradar moltíssim, este seria una idea per aportar a Vila-real, però altre projecte que em va agradar moltíssim era a través d'uns fons que se diuen AMIF, perquè al final és el que parlem, no només els fons que poden vindre d'Europa, són per a construir coses. També són per a desenvolupar idees, que això és el que ens ha de quedar clar, que al final és com ens venem. I per a poder vendre'ns a Europa, el primer que hem de fer és creure que podem fer-ho. Aleshores, un altre exemple que sí que vam poder veure materialitzat en un poble de Catalunya era com les menors no acompanyats, els menors no acompanyats que aterraven al nostre aquest municipi català en concret, doncs el que feien era que, com molts dels menors no acompanyats que arriben a les nostres costes, i així a Vila-real, per exemple, em consta que tenim diverses vivendes tutelades d'algunes fundacions que tenen xiquets d'aquestes característiques, molts arriben en 15, 16, 17, però encara no són majors d'edat, aleshores estan en aquestes vivendes tutelades o en aquests centres de protecció de menors, no? Clar, aquests xiquets i xiquetes, aquests menors, arriben així sense cap professió, sense cap vincle en la comunitat, i moltes vegades provenen de països on els estudis que han rebut doncs no són compatibles amb els estudis que així els podem facilitar i des d'ací els faciliten, no? I què passa? Aquests xiquets quan tenen 18 anys abandonen el sistema de protecció de menors que la Generalitat els facilita i els amollen a un mercat laboral totalment desconegut on ells no tenen arrelament segurament i tampoc tenen la formació. Doncs l'exemple que vam veure en Catalunya era com s'havia intentat recuperar els cultius tradicionals d'una zona de Catalunya concretament, on a estos xiquets, des de que arribaven, se'ls feia un projecte educatiu d'acolliment i de convivència veïnal per a que n'hi haguera ese arrelament, sí. I que després estos xiquets, quan començaven a ser, o sea, quan eren majors d'edat i xien del sistema, ja formaven les seues famílies, la seua comunitat, la seua vida, al voltant del poble que els havia acollit i portant a terme estes professions tradicionals relacionades amb el món agrícola, amb els cultius tradicionals d'aixes zones, per a poder explotar-los i que al final els havien donat un mitjà de vida i sa professió que se'ls havia ensenyat. I així a Vila-real, com parlem molt de la ciutat industrial i pareix que tots en les vides vertiginoses que portem els que vivim en el 30% del terme municipal, que a mi m'agrada molt dir-ho, el 30% del terme municipal és la zona urbana.
Sí.
En Vila-real tenim el 70% del nostre plànol, el 70% és zona agrícola. És zona agrícola que avui per avui està abandonada en la seva gran majoria. Doncs per què no ens creiem un programa d'aquest tipus on se pogueren recuperar cultius a través de persones que venen ací buscant un futur millor i que a lo millor s'aprenen una professió, un arrelament, tenen un projecte lingüístic per a que formen part de la nostra comunitat, aprenen la nostra llengua, i ese projecte en definitiva d'inclusió, que faça que després vulguin quedar-se ací i fer treballs que malauradament per part de la gent que som d'ací els estem deixant de costat, i convertir ese 70% del nostre terme municipal, que molt està abandonat i que està servint ara de ser abocadors il·legals per una banda i polvorins a l'estiu, doncs que siga terra treballada i que ens ajudi a combatre i a previndre per una banda els incendis i per una altra banda doncs els enderrocs que hem de netejar contínuament perquè ja no estarien abandonades aquestes terres.
Per tant, tindríem dos projectes que sí que podríem plantejar en Europa i que financiarien.
Efectivament. Efectivament.
Algo que també m'han estat dient estos dies ha sigut la neteja, que sempre estan en la gent ho necessita saber si esta empresa que està contratada serà la pròxima que continuarà en el contracte de neteja, si està contenta vostè en esta empresa que neteja, si per lo contrari està exigint-li o està demanant-li altre tipus d'actuacions.
La empresa de neteja, parlem de la neteja viària o de la neteja d'edificis?
Viària.
La empresa de neteja viària és la que té el contracte actualment i el té, de fet, fins al 2026, si no recorde malament. Aleshores, evidentment, sí, és la mateixa empresa perquè jo no puc rescindir un contracte.
Clar, vostè el que passa que sí que ha viscut aquesta neteja que han fet, si li pareix que s'han quedat curts, si voldria que la feren d'una altra manera, perquè clar, a vostè no podem exigir com s'ha fet la neteja estos dies, perquè ja és una cosa caritat, igual que l'arbre, però sí té algo a dir sobre la neteja que s'ha fet.
El que he de dir jo de la neteja que es fa contínuament viària és no tinc cap queixa del que és la neteja viària que es fa en el dia a dia, la que fan els agranadors i agranadores que van pels barris. Crec que sí que s'hauria d'intensificar en algunes zones, especialment quan arriba el dilluns, després del cap de setmana, no per res, sinó perquè són qüestions, són zones del poble on hi ha més oci. Més oci no vol dir que siga oci regulat. Parle també de penyes i casals que estan oberts durant tot l'any i que malauradament doncs no tenen el civisme que a mi m'agradaria. Aleshores n'hi ha zones d'este poble que per els botellots acaben realment perjudicats quan arriba el dilluns. Això sí que és cert que s'hauria d'intensificar i que per això precisament nosaltres fem que la empresa de neteja ens retorne les dades de les zones que quan va a netejar ens, a dir, ens reporta les dades de quina és la situació que es troba en alguns barris per nosaltres poder reanalitzar i poder redistribuir en cas de necessitat. Pel que fa a la neteja intensiva, sí que és cert que jo he trobat en falta la neteja dels invernals en algunes zones. I al final la neteja dels invernals és una neteja que s'ha de fer quan no n'hi ha vehicles i que tot i que enguany hem intensificat els avisos i hem anat cotxe per cotxe posant el paperet, doncs no sempre ha sigut tot lo efectiu que a mi m'haguera agradat. I crec que això al final ens hem de conscienciar tots. És molt còmode queixar-se simplement de lo brut que està tot o, o de lo això, o de que ara me lleven el cotxe o ara diuen que tal o ara diuen que qual, però n'hi ha vegades que per a que la gent puga treballar hem de facilitar-ho, si no també és complicat el treballar. I després, pel que fa a la sequía major, que sí que m'agradaria assenyalar-ho, la sequía major pertany al... Així no, no és qüestió de l'Ajuntament, és una qüestió dels regants, i és cert que ells cada vegada que estan en temporada baixa, doncs la netegen.
Netegen.
Però el que m'agradaria recordar és que la sequía major no és un abocador. Que hem de ser conscients de que la sequía major és un monument, per a mi és un monument. Un monument que cal posar en valor i que quan, cal tindre cuidat.
Quan llancen algo, lo que llancen heu té que netejar els que tenen que tenen
els regants, efectivament. Per això és tan trist i tan dur, perquè crec que en lloc de posar en valor ese monument que tenim, que ve de tan antic. Vull dir que això depèn dels regants, i depèn dels regants perquè això ve de l'època pràcticament de la fundació del nostre poble.
És a dir, l'Ajuntament veu allà una llevadora i no pot llevar-la?
No.
Val.
Si no ens donen permís, no. Per això nosaltres el que volem fer és, ara que estem treballant en el pressupost de l'any que ve, doncs veure si podem parlar d'alguna manera amb els regants per a que dins del conveni que nosaltres solem fer amb ells, que ens autoritzen d'alguna manera a poder fer la neteja per tal d'intentar que la séquia siga un lloc cuidat. Perquè moltes vegades el que passa també és que quan una cosa no està cuidada, automàticament és com una crida a que se la maltracte més. I jo crec que si la séquia lluïra neta, a lo millor cada cosa que es tira ens doldria més en l'animeta,
sí, sí,
de la
clar.
Persona i ens costaria menys embrutar-la. Però ara mateixa la séquia patix l'incivisme de moltíssima gent.
Els premis de sostenibilitat els hem tingut fa uns dies. La gent premiada, sabem que la vam retrasar per culpa de la Dana, la gent premiada... va ser decisió quan vostè va agarrar la regidoria o ja estaven aquestes persones decidides per a premiar?
No, els premis de la sostenibilitat, igual que tot el mes de la sostenibilitat, el vam organitzar nosaltres des de zero. És una cosa que s'ha fet tots els anys, estos premis, però els premiats els vam decidir la gent, vull dir, jo estava en el jurat que vam decidir.
Jo me refereixo a que quan ja vostè ha decidit el que és en aquest moment i se...
Les categories premiades
sí.
No les he decidides jo, però les empreses i entitats que han sigut premiades sí que està, sí que formava part.
Mira, jo li pregunto això perquè, clar, com a que se signa el pacte, a partir de que se signa el pacte, és tot decisió de tots, jo per això vull ganar separant un poc, en quant a la neteja i tot el demés. Perquè, mira, el divendres... el Partit Popular deia ni un sol euro d'inversió ha sigut capaç d'executar el govern del Partit Socialista Compromís que lidera Belloc. El 0% d'execució d'inversions en 2024 demostra que el primer pressupost de l'executiu local era totalment irreal i només tenia un objectiu: consolidar Belloc en l'alcaldia malgrat el caos de gestió després dels 13 anys. És a dir, el que em diu Adrián Casabó, que és el portaveu del Partit Popular, és que totes una sèrie de, per exemple, la rehabilitació de l'entorn de la Torre Motxa, la de la Caria del Carmen, l'espai d'art del convent, tot això, totes aquestes inversions, vostès han sigut còmplices de que no se faci.
Home, dir còmplices de que no se faci, nosaltres teníem aquestes inversions, evidentment, però jo crec que el que n'hi ha que ser sobretot és realista, i de fet nosaltres quan vam presentar el pressupost ja ho vam dir, que nosaltres el que anàvem a ser era realistes, que havíem posat aquestes inversions perquè eren qüestions que pensàvem que requerien d'una solució a curt termini, perquè n'hi ha qüestions ahir que són del sostre d'alguns edificis per a evitar que caiguen, és a dir, que són qüestions que són prou fonamentals i prou urgents, però que havíem de ser realistes. El pressupost entrava en vigor en el mes de, en el mes d'octubre, pràcticament, i que en tres mesos no podem fer aquestes inversions. Vull dir, això és així.
Clar, el que ocorre és que, per lo vist, jo no sé si Compromís, però el Partit Socialista sí ho portava en la seva campanya. I, clar, el Partit Popular diu, és que campanya darrere campanya posa el mateix, és a dir, i no acabem fent res.
En la seva campanya, a més ho recorde perquè nosaltres des de Compromís vam presentar una moció, en la seva campanya concretament el que portaven era que en l'Alqueria del Carme anaven a fer un centre cultural i nosaltres vam presentar una moció perquè efectivament en l'Alqueria del Carme es farà un centre cultural i de fet el PSOE va votar en contra d'una proposta que portava en la seva pròpia campanya electoral. Però si vostè mira la inversió en el pressupost, el que es feia ahir era una estabilització conservació de l'Alqueria del Carme. És a dir, ese import que apareix en esa inversió del pressupost que no s'ha executat, evidentment, pel que comentem, no era per a convertir-la, no era per a donar-li un ús a l'Alqueria del Carme. I, de fet, el que estem valorant nosaltres i el que Compromís hem dit des del primer hora que hem entrat és que, evidentment, les inversions que van posar en ese pressupost de transició que van fer per a enguany eren coses que eren urgents per a que no caiguera el nostre patrimoni, però que nosaltres el que volem és que deixe d'haver edificis fantasma, com fins ara. Perquè nosaltres tenim un molí la vila, per exemple, a mitjan rehabilitar, tenim un edifici dels antics jutjats que s'ha dit que s'anaven a fer allí 100.000 coses distintes i al final no se n'ha fet cap. Tenim, per exemple, una Alqueria del Carme que ara patix perquè no li caiga el sostre. Tenim un convent espai d'art que patix perquè no li caiga el sostre. Tenim un forn de ball comprat.
Sí, la pregunta és, a partir d'ara...
La idea és que nosaltres puguem tindre aquests edificis, però no rehabilitats, sinó rehabilitats i en utilització plena per als veïns.
Que això li podré demanar les explicacions a partir de que comenci el pròxim
pressupost.
Que entonces sí que les demanaré
perquè... Que jo vindré encantadíssima d'explicar-li quins són els projectes que tenim per a cada edifici i quin pensem que és l'ús més adequat.
Que no ens torni a passar el que ara ens ha vingut a
la idea seria que s'aprovara el pressupost en gener, la primera setmana de gener, si pot ser millor la primera que la segona, i així que no tinguem els problemes que hem tingut en este pressupost, no només en les inversions que no s'han pogut executar, sinó en altres que vostè també sap quins han sigut, que al final s'ha seguit pagant molt tard, se segueixen havent factures endarrerides de temps i temps i temps, perquè al final el pressupost s'aprova a final d'any i la vida no ha parat des de principi d'any, i ara estem pagant factures que corresponien al mes de gener, al mes de febrer, al mes de març, al mes d'abril, que no n'hi havia pressupost més que el pressupost prorrogat, i que fins a que no entra en vigor un pressupost, doncs ha sigut molt dificultós fer els pagaments.
Li va agrair molt que el recibissin, perquè és la primera vegada, diu que recibissin al portaveu del principal equip de l'oposició, però que van anar per fer-se la foto, perquè ell va demanar l'estat d'execució del ajuntament i va dir sí, li l'enviarem, i que encara no l'ha recibit.
Això jo no puc parlar per mi, perquè és la regidora d'Hisenda la que ha de fer aquest enviament, i davant de mi va dir això que vostè acaba de dir, va dir que li l'anava a enviar. Aleshores, si no li l'ha enviat i a vostè li ho ha dit, m'ho crec, però no puc respondre-li en nom de la regidora d'Hisenda. Però el que sí que dic és que, i parle per Compromís, que és per qui puc parlar, que nosaltres, jo estic intentant fer allò que m'haguera agradat que me feren a mi quan jo estava en l'oposició. I a mi m'haguera agradat que m'hagueren escoltat les meues propostes. I a més, en la conversa prèvia als seurens i començar a parlar de feina expressament ixe matí, el que jo vaig dir és això, que no pensaren que els estàvem convidant per a simplement intentar que en el pressupost votaren a favor o s'abstingueren, sinó que era simplement per escoltar quines eren les propostes, i que ho estava fent precisament per això, perquè a mi m'hagués agradat que ho hagueren fet en mi quan jo estava a l'oposició, escoltar les propostes. A mi me va sorprendre que no portaren cap proposta, perquè per molt que no tingués l'estat d'execució del pressupost, jo tampoc tenia l'estat d'execució del pressupost de la Diputació de Castelló, i Compromís va portar quasi 60 propostes. De les quasi 60 propostes que van portar els dos diputats de Compromís, perquè en som dos en la Diputació de Castelló, respecte 27 que formen la corporació de la Diputació de Castelló, i dos són de Compromís, i ja li dic, sense veure l'estat d'execució del pressupost, van portar quasi 60 propostes, 58 per ser exactes. D'aixes 58 propostes, 37 mos les ha comprat el Partit Popular a Compromís en la Diputació de Castelló. Això ha suposat que votem a favor o que votem abstenció? No, evidentment no, perquè hem de marcar la nostra línia política.
No importa,
però estem molt agraïts de que ens hagin comprat 37 propostes.
A veure, indiscutiblement,
aleshores,
se té que sentir molt, molt, se té que alegrar molt si algú d'un altre partit diu, mira, som pareix molt bé i ho incorporen.
I altres que van estudiar i que no eren viables i ens ho van dir.
Però perquè no eren viables. Clar,
perquè ells consideraven que políticament no eren viables, és una altra línia política i mos ho van explicar. Aleshores és el que dic. No veure l'estat d'execució de pressupost és una excusa per a no aportar propostes? Bueno, és la seva excusa. Però Compromís no fa aquestes coses.
Anaven Adrián Casabó i...
I Gemma Ferreres.
Val. S'han reunit en Vox?
En Vox no s'hem reunit. Perquè, no perquè no els vam citar, sinó perquè va haver una qüestió del grup Vox que a última hora i no vam poder reunir-nos i tenim aquesta reunió pendent que a mi em sap greu, però haurem de fer-la quant antes perquè el pressupost va avançant i si poguérem plantejar alguna cosa que ens semblara interessant a incorporar, doncs hauria de ser ja, perquè la veritat és que el pressupost va avançant i
en este cas és,
i ens pilla
Vox
el bou.
La que no troba el moment?
Sí, sí.
Bé, però convida està, no?
Sí, 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 estava convida i estava cita, eh? Vam arribar a tindre cita i tot.
Han parlat en l'Independent?
No, perquè no és un grup municipal.
Ah, clar, clar, clar. Allò de que el deixem sempre fora, que no sap ben bé... bueno, demà mos presentarà el número 3, perquè ja s'ha muntat el Partit de Lliures.
Sí, nosaltres tenim... Bueno, jo també estic fent el que m'agradaria que me feren a mi si me passara el que li ha passat a un altre partit. I al final és que quan una persona s'ha presentat a un ajuntament per unes sigles,
clar,
doncs si no està a gust, el que ha de fer és anar-se'n a sa casa. Això de quedar-se en l'acta, com si l'acta fora una qüestió aliena o que els vots els haguera tret una persona independent, doncs a mi personalment no em pareix el més adequat. Aleshores, nosaltres quan fem convocatòria als grups de l'oposició, convoquem als grups de l'oposició.
Pues això era Maria Fajardo, regidora de Serveis Públics, vicealcaldessa. Perquè clar, li preguntem per més coses, fora el micro també li hem preguntat per algo i ha dit, no, pues vaig a apuntar meu per a dir-li al regidor que li toque. Al final, entre tots...
mos aclarim.
Sí, té que anar arreglant les coses. Pues gràcies per haver vingut i haver-nos aclarit aquests temes que ens tenien una miqueta preocupats. Pues ja sabeu que li ho pregunte tot.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Oh, the weather outside is frightful.